Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El cos de Mossos d'Esquadra i el cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya han signat aquesta setmana un protocol d'actuació per millorar la comunicació i facilitar l'intercanvi d'informació entre els dos cossos. Amb aquest protocol es crearà un canal de comunicació directe entre les diferents sales regionals, des d'on es coordinen i es dona suport als efectius que es troben al territori per agilitzar l'accés a dades d'interès policial i facilitar la tramesa d'informació en casos d'urgència. D'aquesta manera, a través d'aquest canal, els agents rurals podran sol·licitar suport policial quan es trobin en situació de risc en el marc d'alguna actuació. També podran sol·licitar antecedents i requeriments policials de persones o titularitats de vehicles. Igualment, els Mossos d'Esquadra podran activar el suport dels agents rurals en casos de necessitat. A més, serà una eina de coordinació i suport mutu en actuacions derivades de les activacions de diverses fases com el Neucat, l'Inuncat, l'Infocat, el Procicat o el Pla d'Alfa. Més temes, un atropellament afecta a hores d'ara la circulació de trens de Rodalies a la línia 4 i la línia 1 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, gestionant-se servei alternatiu per carretera entre Molins de Rei i Sant Feliu. A la resta de la línia, afectacions que poden superar els 45 minuts derivat d'aquesta incidència. Quinze municipis d'Osona ja han instal·lat càmeres de videovigilància o han sol·licitat el permís per fer-ho com a mesura preventiva per evitar robatoris. Com que en la majoria de casos es tracta de pobles petits propers als grans eixos de comunicació, el principal problema amb el que es trobaven fins ara és que la instal·lació de les càmeres està condicionada a disposar de policia local per gestionar-les. Ara, però, poden fer-ho a través d'un conveni amb el Departament d'Interior. Natàlia Peix, al 9FM, bona tarda.
Bona tarda. El repunt de robatoris en habitatges que hi va haver, sobretot a finals de 2017 i principis de l'any passat, i que va tenir una rèplica en el mateix període un any després amb un augment del 30%, va crear una sensació d'inseguretat a molts pobles d'Osona. Una de les dificultats amb què es trobaven la majoria de municipis petits a l'hora d'instal·lar el sistema de videovigilància era l'emmagatzematge, la custòdia i el visionat de les imatges, ja que només podien accedir als permisos als pobles amb policia local. Ara, per donar resposta a aquests municipis sense policia, els ajuntaments poden fer un conveni amb Interior que els facilita la instal·lació de càmeres de la lectura de matrícules. El director dels Serveis Territorials d'Interior, Eduard Freixedes, ho explicava davant del Consell d'Alcaldes.
Per fer investigació en aquells llocs on hi ha hagut un robatori, per exemple, a l'interior de domicili, perquè això ho enfoquem molt com una eina per ajudar a resoldre i també per prevenir els robatoris a l'interior de domicili, que és un delicte que a nosaltres ens preocupa especialment.
Segons dades del Departament d'Interior, en els darrers dos anys, 15 ajuntaments d'Osona han sol·licitat instal·lar o renovar l'autorització de les càmeres. D'aquests, en 11 casos, la petició es troba en tràmit.
I amb informació esportiva, el Barça es veurà les cares amb el Manchester United als quarts de final de la Lliga de Campions. Els blaugranes han quedat emparellats amb el Manchester United en els quarts de final de la màxima competició continental. En cas que passessin aquesta fase, es veurien amb el que superés els quarts de final del duel entre el Liverpool i el Porto. I en bàsquet, l'Unis Girona va fer història, es va plantar a les semifinals de l'Eurocup. Les gironines van superar el Lió per 61 a 54 i es veuran les cares amb el Montpellier per un lloc a la gran final. És la primera vegada que un equip català supera en bàsquet femení una fase de competició a l'Eurocup. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
No sabeu què fer aquest cap de setmana, teniu moltes hores d'oci i no sabeu com omplir-les, no patiu, abans d'arribar a les 7, si us quedeu amb nosaltres us oferirem propostes de diferent tipus que tenen lloc a la costa catalana. Per tant, a prop de casa segur que trobareu alguna activitat de gaire esportiva, de gaire cultural, de gaire participativa, que us acabarà avallint per tal d'omplir aquestes hores d'oci. És el que fem els divendres al Far per posar punt i final al programa. Abans, però, coneixerem la història d'un far. s'han acabat els fars catalans i dèiem, bueno, ja veurem què fem quan acabem amb els fars catalans. Déu-n'hi-do la història que hi ha en fars d'altres llocs de l'Estat. Ens hem centrat ara a les Illes Balears, per tant ens hi tornarem a quedar i tornarem a viatjar per saber una miqueta més la història d'algun dels fars que hi ha. Tot això fins les 7. Acompanyeu-nos, ens ho passarem bé, segur. Vinga, anem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix. Segueix la llum del far.
Ens agrada d'alguna manera referenciar quins són els productes de temporada. Fixeu-vos, avui mateix la Unió de Pagesos reclamava que la gent prengués consciència del consum de productes de proximitat i de temporada. Deia que a través d'aquestes eleccions el que feia realment era potenciar el comerç local, la producció de quilòmetre zero i totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el que passa ben a prop de casa. És el que es porta promovent i el que d'alguna manera es porta potenciant des de fa molt, molt temps. Un quilòmetre zero que en el mar no ha tingut la mateixa repercussió, tot i que la Generalitat de Catalunya va fer aquella campanya de peix de costa, peix de platja, realment no ha hagut oportunitat de realment poder implantar aquesta idea al cap dels consumidors. Nosaltres amb el peu del peix el que fem cada tarda és intentar posar de manifest aquestes captures de temporada, la tipologia del peix, les espècies, i a partir d'aquí intentar també, evidentment, trobar la diferència o posar de manifest la diferència entre el preu en què es ven a Llotja i el preu en què comprem nosaltres a la peixateria. Són una determinació que vam prendre a principi de temporada i que realment ens ha servit per anar coneixent al llarg de tots aquests dies quins són els diferents preus del peix. Ho farem, evidentment, al llarg dels dies que ens queden de programa i coincidint amb aquesta hora de la tarda per poder-vos seguir informant i seguir fent propostes de servei.
Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs vinga, anem a parlar de turisme una estona i ho volem fer en una zona on es viu actualment el màxim esplendor paisatgístic. Sabeu que hi ha molts llocs que promocionen la floració dels arbres fruiters perquè la gent vagi a fer turisme. Hi ha tot allò del Valle del Jerta i tota aquella zona de cirerers. Doncs bé, no cal anar tan lluny. A casa tenim també bons exemples. Judit Castells.
Sí, tal com estaves comentant, Cano, la Ribera d'Ebre viu el seu màxim esplendor paisatgísticament parlant, gràcies a la floració dels arbres fruiters. I són moltes les persones que s'apropen a la comarca per gaudir d'aquestes vistes. És per això que des de diverses empreses de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre organitzen diverses activitats pels turistes. Per conèixer tot el que podem fer, tenim, crec, a l'altre costat del fil telefònic a la seva tècnica de turisme.
Doncs sí, la Mònica,
Balaguer.
La Mònica Balaguer. Mònica, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, tota aquesta promoció de turisme molt puntual, molt concret, molt enquadrat en un moment concret de floració, ara és el moment idoni? És a dir, estan bé els arbres, estan florint o ens hem avançat una mica?
No, ara els arbres estan florint. De fet, bueno, aquí a la comarca nosaltres promocionem la floració des dels ametllers, que és el primer que floreixen, després la flor rosa, que és la del presseguer, i la flor blanca, que és una mica més tard, que és la del cirerer. I ara, en aquest moment, els presseguers, les varietats més primerenques ja han florit, ja està començant a caure la flor, hi ha molt presseguer encara que encara manté la flor i està començant a florir el cirerer. Per tant, estem en un moment en què tenim molta floració a la Ribera d'Ebre.
Correcte. Escolta'm, quan comença, diguéssim? És a dir, la temporada, has anomenat tres floracions diferents, més o menys, de quina data a quina data sol anar?
Clar, això és una mica arriscat de posar-hi una data, perquè, clar, va molt en funció de la climatologia, no? Aquest any hem tingut molt bon temps, i per tant la floració s'ha avançat, no? Normalment sempre al mes de març és el moment on els ametllers comencen normalment durant el febrer, és com a més progressiu, al mes a poc, i la floració dels presseguers normalment és durant el mes de març, sol durar entre 15 dies i 3 setmanes, i a finals de març, principis d'abril, és quan comença normalment la floració dels cirerers. Però aquest any, com tots sabeu, fa molts dies que fa molt bon temps i tenim un anticicló gairebé de forma permanent i, a més, de manera molt continuada, doncs la floració se'ns ha avançat ben bé entre 10 i 15 dies.
Llavors, Mònica, aquest cap de setmana seria un dels millors per visitar aquesta floració, perquè tenint en compte que la flor del presseguer encara aguanta i que la del cirerer ja ha florit.
Sí, ara és un bon moment perquè és això, estem acabant la floració del presseguer, la dels cirerers no tots estan florits, però n'hi ha molts que ja tenen flor, per tant és un dels caps de setmana en què hi ha coincidència de les dues floracions i que és un molt bon moment per a vindre-ho a veure.
I quines activitats podríem dur a terme també a la comarca?
Doncs mira, nosaltres, hi ha tres municipis de la comarca, vale, que d'acord amb empreses del territori o entitats que es dediquen a turisme cultural, han organitzat diferents activitats per poder vindre a visitar la floració. Vale? Un és de Nissanet, vale, que el que organitza dues rutes diferents, una amb bicicleta i una a peu, amb el suport d'empreses de guiatge del territori, i que aquest cap de setmana encara faran activitat i potser a principi de la setmana que ve, però que dèiem, com que Benissanet és una zona que hi ha en floració de presseguer, doncs que ja estem com a la part final de les activitats, no? I
d'acord.
A més ho combinen amb algun tas de producte local i amb la visita al refugi antiaeri de Benissanet, és un refugi de la Guerra Civil que està museïtzat i recuperat, i que, bueno, pots fer la visita a la floració caminant o amb bicicleta combinada amb productes culturals o amb recursos culturals del municipi o inclús de la comarca, no? Es pot combinar amb una visita al castell de Miravet o amb altres recursos de la comarca.
I entenc que aquestes rutes són per a totes les edats, no? Grans i petits?
Sí. En principi el recorregut sempre, mira, en el cas del recorregut a peu són 2,5 quilòmetres, i en el cas del recorregut amb bicicleta tant de 7 quilòmetres, per tant estem parlant de rutes que duren una hora i mitja aproximadament, que són molt fàcils per terrenys molt planers, amb el que hi pot participar en principi qualsevol persona que no tingui cap impediment de mobilitat.
Aquí hi ha una qüestió que jo crec que és molt important i que és una qüestió de sensibilitat. És evident que per nosaltres pot ser un camp preciós que fotografiar i que d'alguna manera doncs gaudir, però per al pagès propietari del camp és el seu lloc de treball i el que li porta el plat a taula. Per tant, aquí suposo que no sé si decidiu o marqueu zones per poder-ho gaudir sense envair els camps o com ho ordeneu, això?
Sí, nosaltres, bueno, tant a la proposta que tenim penjada a la web com a tota la publicitat que podem fer de les activitats, marquem un conjunt de recomanacions, no? Amb la línia de, com molt bé tu dius, doncs de tindre present que el camp de presseguers és un espai de treball, que per tant són finques privades a les que no s'hi pot accedir, i per tant per això nosaltres prioritzem les visites amb servei de guia. És a dir, totes aquestes activitats que s'organitzen, tant a Benissanet com a Flix, que és un altre poble que organitza activitats, com a Vinebre, sempre són amb un servei de guiatge, no? I amb un acompanyament. Per tant, tu entres als camps amb el que prèviament s'ha parlat amb els pagesos i han autoritzat a que tu puguis entrar i puguis fer la visita. La gent que vol venir per lliure a la comarca, li donem una opció de fer una ruta de touring amb cotxe per les principals carreteres de la comarca sense entrar als camps florits. De fet, la recomanació que fem és aquesta, de que no es pot entrar perquè són propietats privades, que s'han de respectar els arbres, s'han de respectar les flors, que no hi ha rutes de floració senyalitzades, per això els recomanem que utilitzin els serveis de guiatge, i si volen fer per lliure ho han de fer per les vies principals, i poden accedir a diferents miradors de la comarca on se pot veure des d'aquestes atalaies, no?, una mica, doncs, tota la perspectiva dels camps florits, però sense entrar dins el camp.
Jo crec que això que estem explicant és fonamental, molt important. És a dir, que qui entra al camp és perquè hi ha un permís, perquè, i perquè hi ha una persona que d'alguna manera coordina i se'n fa responsable d'aquell grup de visitants. Qui no participi d'aquests grups, el que ha de fer és seguir les recomanacions i sobretot no posar un peu en un camp en el qual no té permís per entrar. Recordem que en aquest país tot el terreny té un propietari i que ens devem el respecte a la propietat d'un altre. Escolta'm, com ho podem fer per tenir accés a aquestes visites guiades?
Mira, i el que us recomanaria és que entréssiu a la web de Turisme Ribera d'Ebre, .org, i allà tenim una proposta de floració on tenim detallat totes les activitats que es poden fer. Aquestes que us parlava de Benissanet, també visites guiades que es fan a Flix, que combinen el patrimoni cultural, visita diferents recursos del municipi amb un recorregut per uns camps florits i amb un tas de vermut a la zona del Pas de Barca de Flix, o el cas de Vinebre, que també combina un tas de vi rosa amb la visita als presseguers amb una ruta caminant, i allà hi teniu detallats horaris, telèfons, persones de contacte, correus electrònics, etcètera, de cada una de les propostes. I cadascú, en funció del dia que ha de venir, del temps disponible i d'on prefereixi o quina proposta li agradi més, doncs trobarà tota la informació per a poder-la desenvolupar.
I Mònica, ara també coincidint amb aquesta floració, esteu preparant la festa de la Clotxa, no?, que celebrareu el proper diumenge.
Sí, aquest diumenge a d'Armós, que és un poble d'aquí de la Ribera d'Ebre, fem la 16a edició de la festa de la Clotxa. La festa de la Clotxa és una...
Digues. No, que ja ho estàs explicant, digues.
Doncs això, la festa de la Clotxa, aquest any arriba a la 16a edició, és una festa comarcal que cada any fem en un poble diferent de la comarca, i el que fem és, hi ha un conjunt d'activitats, no? Hi ha un passacarrers, amb aquest any hi ha una actuació d'una soprano del mateix municipi d'Armós, però l'element principal, hi ha parades i mercat d'artesania i de producte local, però el centre de la festa és la Clotxa, no? La Clotxa és una menja tradicional d'aquí de la Ribera d'Ebre, que menjaven sobretot els pagesos quan anaven al camp, no?, lligat a la tradició agrícola de la nostra comarca, i és un plat en què consisteix en que agafem un pa de pagès, lo tallem per la meitat, buidem la molla d'aquest pa i a dintre hi posem diferents ingredients escalivats o fets a la brasa, los posem a dins amb un raig molt gran d'oli i mos ho mengem com si fos un entrepà, no? Amb mos rodó, lo mateix pa mos fa de carmanyola de tot el que hi posem dins.
Val. I això és la Clotxa.
Això és la Clotxa. La Clotxa té ceba, els ingredients que hi posem a dins són cebes, alls i tomates i una arengada escalivada, que era el peix salat dessecat que tenien els pagesos. Tot això ho fem a la brasa, amb el que està evidentment molt bo. A més, és un plat molt equilibrat perquè té verdura, té proteïna, té el pa, té l'oli, no?, que és un element molt important. Per tant, és dieta mediterrània al 100%, totalment equilibrat. I a més, que es menja d'una manera com molt original, no? I era la menja que tradicionalment feien els pagesos quan anaven al camp.
I això és la festa que es farà aquest cap de setmana, és a dir, la festa de la Clotxa consistirà en organitzar tastos d'aquesta o menjar d'aquest producte.
Sí, és exacte.
Molt bé,
sí.
Escolta, i on t'ho fareu?
I després faran les jornades gastronòmiques.
Sí,
de la Clotxa també.
Aquest diumenge hi ha Sempre venem els tíquets prèviament i el mateix dia de la festa venem els que ens sobren, i aquest any n'han venut moltíssims prèviament. Per tant, el mateix dia de la festa
me quedaran
pocs per a poder vendre el mateix dia. La gent ara cada vegada és més previsora i el compra amb antelació, perquè ja sap que hi ha molts anys que s'acaben els tíquets per a poder degustar la clotxa. Però després, aquest dia, el dia 17, és el tret de sortida d'unes jornades gastronòmiques que duren fins al dia 14 d'abril, que on 12 restaurants de la comarca, de diferents municipis de la comarca, participen d'unes jornades gastronòmiques on tenen als seus restaurants un menú de clotxa. Ah, per tant, durant tot un mes, tothom qui vulgui pot vindre a la Ribera a menjar clotxa als restaurants. Hi ha alguns que la fan durant tot l'any, i la tenen incorporada de manera habitual, però especialment aquests dies doncs encara n'hi ha uns quants més.
Tinc un dubte, pregunta tonta de la tarda, però el relleno es pot canviar o sempre ha de ser el mateix?
Se pot canviar. Va. A veure, tradicionalment la clotxa tradicional és aquesta i la que fem el dia de la festa és aquesta, però hi ha restaurants que la fan amb llangonissa, amb botifarra, que poden haver com varietats, perquè hi ha gent que l'arengada tampoc no li agrada, i llavors ho canvia, i la tradicional és aquesta, però sí que els restaurants també fan diferents varietats, inclús la serveixen de manera diferent. Hi ha alguns d'ells que no et piquen, evidentment el pa és una mica més petit, no? A lo millor ho fan amb llesca en lloc d'amb pa rodó, perquè el restaurant a vegades és una mica més incòmode. Per tant, hi ha moltes possibilitats i moltes varietats.
És a dir, que cap de setmana fantàstic per gaudir de la floració i també de la clotxa, ho juntem tot una mica,
Exactament.
Escolta'm, Mònica, ha estat un plaer conèixer tot el que organitzeu aquí a la Ribera d'Ebre, i és evident que ens ho passarem fantàstic aquest cap de setmana, ja t'ho avanço.
Molt bé, doncs sí, us esperem a tots. Vinga, aquest cap aquí de setmana o en els propers dies, que vingueu a gaudir de la clotxa i de les jornades gastronòmiques de la clotxa i de la floració de la Ribera d'Ebre.
Moltíssimes gràcies, Mònica, fins després.
Bé, adéu.
A reveure. Doncs ja ho sabeu, cap a les Terres de l'Ebre, i si sou del nord del país, de camí a les Terres de l'Ebre o de tornada de les Terres de l'Ebre, Daniel Rodríguez, ens podem parar al Museu del Port de Tarragona.
Exacte, perquè de fet en diumenges, sobretot, ofereix una programació una mica diferent. Els diumenges al museu. Volem conèixer de què es tracta aquesta iniciativa amb la Mercè Toldrà, que és responsable del Museu del Port.
Mercè, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què són els diumenges al museu?
Bé, doncs és una activitat que intentem programar un diumenge o dos al mes, activitats de lleure amb famílies o per adults, perquè així, en el temps de lleure, quan la gent doncs no treballa, pugui, majoritàriament, doncs pugui visitar el museu d'una altra manera.
Endavant.
És a dir, el que volem és que els diumenges, doncs, aquelles activitats que es poden fer en família, les puguin fer al museu. Doncs, gaudint de la mar, gaudint de les activitats doncs, que tenen a veure amb diferents aspectes marítims, no? Acompanyats amb els nens, acompanyats amb els adults sols, perquè intentem programar diferents activitats. És a dir, un mes igual programem activitats infantils, un altre mes organitzem activitats teatralitzades, que tant poden vindre nens com adults, altres mesos organitzem viatges d'històries amb vins, i llavors intentem això, no? Fer diferents activitats per tal de que durant tot l'any les famílies i els adults i els nens puguin gaudir del museu en el seu temps lliure.
Mercè, sorprèn sobretot que sigui en diumenges, perquè és un dia així una mica estrany, no?, d'allò de dir relaxem-nos una mica, però també entenc que és una forma d'apropar aquesta relació museística, no només del propi museu, també del conjunt de l'entorn del port i del barri del Serrallo, cap a la ciutadania de Tarragona o de la gent que us visita, perquè això està més pensat per tarragonins i tarragonines o també per gent de fora?
Bueno, està pensat perquè vulgui vindre. A més, és que els diumenges al matí, ara que comença a fer bon temps i quan fa sol, Tarragona gaudim al llarg de l'any de bastant bon de temps. A l'hivern, evidentment, fa fred, però no és allò temperatures rigoroses. I els diumenges hi ha molta gent que passeja pel Moll de Costa, que passeja, com has dit, pel barri del Serrallo, que va fer allò un aperitiu, que va dinar. Doncs nosaltres, a les 12 del migdia, programem activitats per tal que la gent que s'apropi amb aquest espai ciutadà, amb aquest espai lúdic, doncs pugui gaudir d'activitats conjuntament, o sigui que puguin gaudir del museu amb la família. I llavors, doncs, puguin, ja que estan a l'aire lliure passejant, contemplant la mar, doncs també, si es volen apropar al barri del Serrallo, que puguin anar a dinar o que puguin anar a fer un aperitiu.
I creiem que és un bon moment.
Sí, creiem que és un bon plantejament per tal de que la gent pugui gaudir de la mar en general.
Parlem de la pròxima cita, diumenge vinent, ens deies, podem fer una passejada pel museu, pel Serrallo o fins i tot passejant golondrina per dins del port, perquè és la proposta que presenteu per diumenge 24.
24, sí. El dia 24 tenim programada l'activitat del museu al Serrallo, que és una visita guiada des del museu cap al barri mariner per tal de conèixer la història d'aquest barri i quan s'acaba l'activitat, doncs, per contemplar tot el que és l'espai portuari amb golondrina. O sigui, fer un tomb de l'interior de les dàrsenes del port i així conèixer el port comercial, que no el pots conèixer d'altra manera, perquè passejant per l'Escullera, pel dic de Llevant, com que el port ha crescut tant i hi ha tantes construccions, ja no pots veure el dia a dia de l'interior del port. L'única manera és amb aquest passeig amb golondrina. I per tant, doncs,
Mercè,
donem aquestes dues activitats.
Com s'hi pot apuntar la gent?
Doncs això es poden apuntar al correu del Museu del Port, que és museuport@porttarragona.cat, amb les dues T's, o trucant al telèfon del museu, que és el 977-2594-34.
2594-34...
34.
Amb el 977 al davant. Doncs,
sí, són activitats gratuïtes.
Molt bé. Mercè Toldrà, responsable del Museu del Port de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i en gaudirem d'aquestes activitats. Que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu, bull el Port de Tarragona els diumenges al migdia, els diumenges al matí, amb el bon temps, amb la calor, amb la caloreta, amb el solet, i per tant, des del Museu del Port us conviden a participar de totes aquestes activitats que a més ens permeten relacionar-nos i conèixer una mica el nostre passat. Són gairebé 6:45 de la tarda.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 9:45 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Natural. barbària i bestial, afilerats com via sense final.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Coneguts tots els fars que hi ha a Catalunya, obrim fronteres i ens n'anem a conèixer altres fars importants, característics, curiosos o importants per la navegació que hi ha a la costa mediterrània a la resta de l'estat espanyol. I hem començat per les Illes Balears. I el far del que us parlarem avui, ja us avanço que no cal que hi aneu aquest cap de setmana perquè el trobareu tancat. És un far que obre només els mesos de maig, juny, juliol i agost, setembre i octubre. Però ja està. És a dir, d'octubre a maig aquest far és tancat, per tant, aquest mes de març, l'abril, doncs no el podreu visitar. Però, sens dubte, és espectacular, ja no només per ell mateix, que en aquest sentit és molt semblant als altres fars, sinó pel seu enclavament. Estem parlant del far de Cavalleria, a Menorca. A Menorca hi ha 7 fars, a més, units per una ruta que els uneix i que d'alguna manera els relaciona, i aquest és probablement un dels més macos i un dels més espectaculars que hi ha. Per gustos els colors, però jo crec que val moltíssim la pena conèixer. Avui volem parlar amb un convidat que és tècnic de senyals marítims de Menorca i que, a més, precisament el seu pare va ser el darrer faroner que va tenir aquest far, el far de Cavalleria. Parlem del senyor Damià Coll. Senyor Coll, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Moltíssimes ganes de xerrar amb vostè. No sé si m'he precipitat molt quan he dit que és un dels més espectaculars que hi ha a Menorca.
No. A veure, com dius, per gustos colors. jo crec que els que ja s'acosten a Nord, sobretot, són els més espectaculars. Cavalleria, també Nati, també Salari. Mm. Però sí.
Aquest és un...
En general, els fars estan situats a punts bastant estratègics i bastant espectaculars, no?
Això sí que és veritat. El que passa és que aquest té l'avantatge o té la grandesa de que, com que la zona que al voltant és una zona efímera, neta, per entendre'ns, des del capdamunt, la vista que es té no només del mar, sinó també d'un bon tros d'illa, és molt maca, és molt fotogènica.
Sí, és un escap de Cavalleria que surt i és el punt més septentrional, diguem, el punt que està més al nord de Menorca, no? I de Balears també. Sí, i de serà una bona zona de tota la costa nord de Menorca, és bastant espectacular, efectivament.
Més enllà de la seva espectacularitat, de la qual ara en parlarem, hi ha altres qüestions que ens agradaria també posar en valor d'aquest far. Aquest és un far estratègic molt important. Penseu que la seva construcció, que és de l'any 1857, es va produir quan en aquesta zona hi havien hagut més de 700 enfonsaments, naufragis en aquesta àrea de Menorca. Per tant, és un far full, Damià.
Sí, sobretot fa més antigament. Avui en dia, evidentment, la gent que navega du sistemes de posicionament per satèl·lit, si tots coneixem aquests aparells, no?, de GPS i tal, i ja és diferent, però antigament que no hi havia tampoc previsions meteorològiques, que la navegació era molt més, molt més a l'aventura. Sí. Està en punt estratègic, efectivament, hi ha d'haver durant molt de segles, fins en el segle XIX, bastant accidents a tota la zona aquesta, sí.
Per quin motiu? És a dir, més enllà de perquè no hi havia far, la costa és especialment abrupta, especialment perillosa?
Bé, no crec que... A veure, és més perillós, evidentment, quan hi ha mal temps, sobretot quan hi ha temporal de tramuntana, no?, que la mà es torna molt perillosa, no? I aquesta zona... el far de Cavalleria va ser més antic, però després es van construir dos més, el far de Nati i el far de Falaric. Al final, sobretot en el segle XVIII, hi va haver hi ha bastant d'accidents, i perquè ja coincidia que hi havia bastant de trànsit marítim entre el sud de França i Alger, quan Alger encara era una colònia francesa, no? Uh-huh. I justament aquesta ruta passa justament per damunt Menorca. I després d'aquests accidents, o sigui, van construir els fars una mica per pressions del govern francès en el govern espanyol perquè se sintés una mica la navegació, perquè sí, efectivament, era, com has dit, 700 naufràgits són moltíssims, no? I sobretot hi havia aquesta ruta, que era aquesta ruta comercial, que era, hi havia molt de trànsit, mm-hmm. i efectivament es va fer indispensable perquè la navegació fos una mica més segura, no? Sobretot quan hi ha hagut algun accident amb centenars de morts, no?
Clar. Per tant, aquesta ruta de navegació entre Alger i França va ser la que d'alguna manera va fer que es fes aquest far i posteriorment es complementés amb el far de Favaritz i de Puntanati, que d'alguna manera acabaven de senyalitzar aquesta zona. Deia jo que a la presentació que vostè va ser el fill del darrer faroner que va tenir aquest far. Com era la casa i com es vivia en aquest far, d'altra banda, molt allunyat de tot una mica, no?
Sí, a veure, en aquests moments el camí d'accés estava molt malament, ja veure que no estava ni asfaltat, no? I efectivament estava allunyat, estava una mitja hora del poble del Mercadal, que és el poble que està més a prop, no? Mm. I bueno, clar, la vida d'un ferrer en aquests moments era molt diferent. Avui en dia ja no es diu, o sigui, no tots som ferrers, som tècnics de finals marítimes, el que passa és que ja no vivim en els fars. Mm-hmm. I en aquest moment sí, perquè era tot, els fars, el funcionament dels fars era tot manual, es havia d'encendre, es havia d'apagar a mà, i en els fars de Cavalleria concretament hi havia dos fars,
sí?
Dues vivendes, hi podien viure dues famílies, i havien de ser sempre, és a dir, normalment fent torns d'una setmana cadascun, i durant aquella setmana doncs, el dia s'estrellà cada dia. Avui, evidentment, amb l'avanç de les noves tecnologies tot ha canviat moltíssim, tot s'ha automatitzat,
clar.
I clar, ja no... Com tot, no? Com tot en aquest món.
Per tant, era arribar al far i estar-s'hi una setmana pràcticament sense sortir, és a dir, s'havia d'arribar amb la compra feta, per entendre'ns, amb la dispensa plena.
Sí. A part de que poguessin pescar o de que a una zona, en aquells llocs o aquelles finques de prop, es pogués sembrar alguna cosa o s'intercanviava amb els pagesos, o millor llet, formatge, però sí, no era tan fàcil mai venir com avui, no baixava en el poble cada dia a comprar pa, a comprar el que sigui, sinó quan es pujava allà, ja s'havia de tenir la previsió d'estar uns quants de dies i que segurament no es podia. De fet, mon pare, al principi, quan m'ha pujat, no tenia ni cotxe, tenia una moto.
Oh,
una d'aquelles monteses, no sé, no em recordo com es deien.
Sí?
I que clar, que no es n'havia venia cada dia, no és com avui, no? Estem acostumats a desplaçar-nos ràpid, cada dia, molt. No, fa molt anys, fa 40, fa 50 anys, doncs no era així. No, o més, de fer, eren els anys, em sembla que eren els anys 50, no?
Ja.
I clar, tot era molt diferent.
I vostè hi anava o no? És a dir, ho dic per allò d'anar a l'escola i aquelles coses. Hi anava la família o hi anava i
s'hi passava els dies? Sí, a veure, la meva família hi vam viure fins que nosaltres vam anar a escola, que després ja era impossible anar i venir cada dia tots. Jo tinc tres germanes petites, i en el moment en què vam anar a escola ja vam venir a viure en el poble, ja mon pare hi anava, i després nosaltres ja hi anàvem més a insistir o a cap de setmana. Ja no hi vam viure... De manera permanent.
Clar, quan veus la imatge del far, és un dels pocs fars que ha conservat aquesta mena de mur perimetral exterior molt ampli que delimita una miqueta el que seria l'espai propietat o proper al far. Clar, quan el veus des de la distància o quan el veus des d'imatges aixecades, s'entén. Hi ha un penya-segat amb un dels seus extrems brutal. Allò havia de ser brutal en temps i en dies de tempesta, no?
Sí, 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 el dia de tempestes, la veritat és que és espectacular. Hi ha gent, la majoria de gent, la gent que ve de vacances, en estiu, el visita sobretot amb les postes de sol, que també són bastant espectaculars, però clar, el dia de tempesta és espectacular en un altre sentit, però sí, sí, la veritat és que inclús arriba a ser perillós, no? Perquè quan fa vent fort, en fi, hi ha que anar vius, hi ha que anar alerta, perquè el vent t'endú, hi ha que anar amb precaucions. I abans, jo recordo, quan fa molts anys, aquest recinte no existia.
Ah, no?
No, fa uns 30 i pico d'anys, aquesta paret, aquesta tanca no existia, és a dir, quan un cotxe arribava des de baix, arribava directament davant l'edifici de Sfam. El que passa és que en aquell moment jo record que, clar, pujava molt poca gent.
Clar.
Avui en dia és més de dos, poden pujar, no sé, 300, 400, 500 cotxes en un dia.
Déu-n'hi-do.
I fa 40 anys, per l'opció, pujaven 5, per dir alguna cosa, o 4, o 7, vull dir, no venia a casa ningú.
Bueno, de fet, ara mirava que fins i tot hi ha rutes per fer-ho amb bicicleta i corrent, vull dir que hi ha al marge de la ruta dels Set Fars, que també es pot anar fent, no? Vull dir que en aquest sentit ara ja no només hi arriben cotxes, sinó que s'ha convertit en un atractiu esportiu també, per entendre'ns, no?
Sí, s'ha convertit en un atractiu turístic, sí, sí. Inclús tot aquest tema de camí de cavalls, que s'ha convertit en un producte turístic i econòmic també, sí. Però jo crec que només s'hauria de donar molta publicitat per el turisme actiu, que diu, no? Fora d'època alta, no? Des de setembre, octubre, febrer, març, abril, sí, sí. Jo crec que cada vegada se gent es mou més i de cada vegada se gent el visita més.
Damià, com anava el far? Amb gas, suposo, inicialment, o amb oli, no? I després va arribar l'electrificació?
A veure, fins... ara de memòria no sé si t'ho sabré dir. O sigui, al principi, quan t'ha de construir, si funcionava amb oli, amb làmperes, unes làmperes maris i tal, amb unes metges. Després es va trobar un sistema amb petroli, que va funcionar fins l'any 88.
Déu-n'hi-do.
Fins fa 30 anys. Fins fa 30 anys encara funcionava amb petroli. Va ser darrere Balears i crec que en tota la península en mancaven dos o tres més. I, evidentment, era un sistema manual, era tot manual. I l'any 88 es va canviar, i el que passa és que allà, fins allà no hi ha línia elèctrica, i el que es va posar va ser un sistema solar, és a dir, panells solars i una bateria.
M'he fixat, l'estesa solar que té al terrat és espectacular. Ara s'entén perquè no hi ha llum, és a dir, no hi arriba corrent i, per tant, és l'única manera d'alimentar que té, no? És a través d'aquests panells solars.
Sí, sí, no hi ha... Clar, també posar una línia elèctrica allà...
Sí, clar.
En fi, seria molt costós i, a part que seria molt impactant, no?
Sí.
Si s'hagués amb una estesa elèctrica... normal, en tot cas, potser, no sé, s'hauria de fer soterrada i això ja es complica molt la cosa, no? I aquest sistema amb panells solars ja funciona molt bé.
Actualment els fars funcionen d'una manera molt diferent, aquest far segur que també se n'encarreguen gent com vostè, no?, que se'n diuen tècnics de senyal marítim. Hem passat de ser faroners a ser tècnics de senyal marítim, pràcticament és el mateix, però des de la distància una mica, no?
Sí, bé, ara mateix... ja ha tornat a canviar. Ara són tècnics d'ajuts a la navegació.
Vaja.
Tècnic d'ajuts a la navegació, però en els fons és el mateix, és a dir, les feines no són les mateixes, perquè evidentment també els anys han canviat. Avui en dia tot està automatitzat, ha tingut d'estar telematitzat i rebem contínuament informació de com està tot, si funciona tot bé, veurem avisos, si hi ha un problema, si hi ha una avaria, en els mòbils, vull dir, clar, és com tot en aquest món, ha canviat moltíssim.
A millor. Bé, allò de la... és menys... La feina suposo que ara és menys poètica, no?, que fa 40 anys o 50, no?, és menys allò, no?, però segurament més pràctica.
Sí, clar. El que passa és que també el feim amb bastant menys persones, no?
Clar, també és veritat.
Jo recordo que l'any l'any 92, que hi va haver un canvi important, perquè els fans depeníem del que en aquests moments es deien juntes de ports, i l'any 92 o a gener del 93 es van crear les autoritats portuàries i nosaltres vam passar les autoritats portuàries, i amb aquest procés d'automatització van passar de ser 12 tècnics a Menorca a 3 que estem ara mateix. És a dir, les feines són més fàcils, però el panel de feina entre moltes menys persones.
Sí. Home, això sempre és complicat. Bueno, però s'estalvien aquella mena, aquella mala relació que de vegades es produïa entre faroners. Bueno, que en aquest far, pel que em diu, és difícil, perquè anaven una setmana una setmana l'altra, però aquí que ens hem passat, que els hem repassat tots els de Catalunya, hi ha hagut alguns que hi ha hagut faroners amb enfrontaments històrics, per entendre'ns, no? Vull dir que, clar, sí. La vida era difícil i molt claustrofòbica, avui, m'imagino.
Sí, aquestes noves relacions, aquests problemes que passaven a vegades, no vol dir que fos entre els dos farers, entre els dos tècnics, sinó que a vegades era més entre les famílies que convivien, diguem, molt aïllades i convivien de manera constant, no? Mm. És cert, i això ha passat, és una cosa que és curiosa i ha passat per tot, vull dir, sense contar històries de coses que havien passat, inclús a arribar a incidents greus, fins i tot, no? Que va ser avui en dia, si ja no es dona.
Gràcies a la tecnologia, això ja, ara actualment ja no es dona, i també cal dir que els fars es veuen de més lluny, són més estables en la seva solvència, vull dir, és a dir, s'espatllen probablement menys, no? I sobretot la seva visibilitat no només està als mapes de navegació, sinó que també és més visible. Vull dir que tot això són garanties, al final, no?
Sí, a veure, clar, tots els equips tècnics, diguem que han canviat, evidentment. Abans eren això a base de petroli, a base de gas, i avui en dia tot és electrònic, inclús sistemes. Una de les coses que encara no s'ha implantat, almenys aquí a Balears, amb els fars grans, és la tecnologia LED, que ja pràcticament la tenim dins.
Correcte.
Dins les nostres cases, pels carrers, la llumina públic. Això és l'únic que encara no s'ha aconseguit, perquè sí, és un tipus de llum molt, molt direccional i s'ha d'aconseguir un llum que il·lumini, diguem, en els 360 graus, no? Mm. Però, bueno, evidentment, avui en dia tot és de la fe electrònica, quan abans no... No vol dir que sigui més fiable, perquè en cas de tormentes amb aparell elèctric, l'electrònica també és molt més delicada que un sistema així a base de gas i tal. Mm.
Li agraeixo molt que ens hagi permès conèixer el far de Cavalleria de Menorca. Damià Coll, moltíssimes gràcies i estem en contacte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Adéu.
Doncs amb ganes de seguir d'alguna manera apropant-nos als fars que hi ha arreu del país, arreu del territori, i per què no fer-ho amb gent que se'ls coneix, perquè entre les coses ha estat casa seva. Així hem arribat al moment de l'agenda.
Sí. L'agenda del cap de setmana.
I sabem que arriba el moment de l'agenda i del cap de setmana i del sorteig, quan a l'estudi 1 del Far hi entra la Isabel González amb els estris del sorteig. Què tal, Isabel? Que cada tarda...
Què tal? Bona tarda.
Aquí estem.
De nou.
És que és com una niña de San Ildefonso, però...
Sí, reparteixo la sort.
Exacte. Tenim el calvo de la loteria i la niña de San Ildefonso.
Bé, tu t'assembles més al calvo de la loteria que jo a la niña.
Bueno, Cristina Cantal, què tal?
Molt bé.
Sí?
A punt pel cap de setmana.
Estaves aquí prenent el tallat, que sí?
Sí, pues sí, la veritat m'has pillat.
Sí. Saluda la càmera. No, a l'altre costat. Escolta'm una cosa, què podem fer aquest cap de setmana aquí a l'Empordà?
Doncs mira, us porto una proposta cultural i és que hi ha obra de teatre a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí i estic parlant de Shirley Valentine de Willy Russell amb Mercè Arànega com a protagonista. Bé, és una mestressa de casa farta del seu marit que agafa les maletes i se'n va a Grècia amb una seva amiga deixant només una breu nota. Hasta aquí puedo leer.
Sí?
I si us interessa, doncs a 8:45 del vespre aquest dissabte a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. Proposta gastronòmica, com no, i en aquest cas de bacallà, que tant el podreu tastar a Tossa de Mar com a Sant Feliu de Guíxols, perquè els dos municipis estan en marxa campanyes gastronòmiques amb aquest producte estrella sobre la taula com a plat principal, per tant us podeu acostar als restaurants d'aquestes dues viles a menjar un bon bacallà. Si sou més de motos, de cotxes, podeu gaudir del Rally Costa Brava, que el tenim ja en marxa des d'avui, amb una participació de 184 cotxes, que bé, que si demà els voleu anar a veure, voltaran per Osor, Collsaplana, Cladells, i fins a les 9 del vespre que faran entrega de premis. I si teniu ganes d'escoltar bona música, tenim Mishima al Teatre Municipal de Roses el dissabte a les 10 de la nit dins del cicle Viu Música. Per tant, propostes per tots els gustos i tots els colors.
Doncs que tinguis bon cap de setmana. Gràcies.
Bon cap de setmana.
A reveure. I el Garraf, Ivan Fernández.
Doncs al Garraf tenim aquest cap de setmana també rally, en aquest cas rally de cotxes d'època, el rally internacional que arriba una nova edició. Per tant, un cop més està previst que un centenar de participants formin aquesta històrica caravana amb cotxes i motocicletes fabricats fins l'any 1938. Per tant, fins aquest any trobarem cotxes i motos aquest cap de setmana. Demà el rally tindrà sabor francès, això sí, perquè les activitats que hi ha preparades tindran com a protagonista una concentració de cotxes Citroën. Sortiran a partir de 9:45 del matí des de l'hotel Terramar de Sitges per fer un recorregut pels carrers del municipi. I serà diumenge a partir de 9:45 del matí quan els participants sortiran des de Barcelona fins al port de l'Aigua Dolç de Sitges i aleshores podrem veure un any més aquesta caravana de cotxes històrics a les costes del Garraf. En arribar a Sitges hi haurà diverses activitats, com per exemple una actuació de jazz al costat de la plaça de la Fragata. Però, si no us agrada el motor, també tinc altres propostes, com per exemple la visita guiada al jaciment ibèric de Darró a Vilanova, una visita gratuïta, per cert, que es farà dissabte i diumenge a les 11 del matí. I finalment us proposo fer una mica d'esport amb la cursa de muntanya Pic de l'Àliga, que enguany arriba a la seva desena edició. Una cursa de gairebé 16 quilòmetres que tindrà lloc diumenge a les 9 del matí. Això sí, tothom que vulgui participar haurà de ser una mica abans de l'inici de la cursa a l'escola Sant Nicolau de Canyelles per apuntar-se i recollir el dorsal. Per tant, cotxes, una mica de cultura i esport al Garraf aquest cap de setmana.
Doncs esport, sobretot, a córrer. Gràcies, Ivan, que vagi bé. Fins després.
Bon cap de setmana.
I anem a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, què hi podem fer?
A Tortosa s'està donant a terme la 7a edició del Tortosa English Festival, on s'estan donant a terme diverses activitats i propostes en anglès, òbviament. La següent activitat serà aquesta tarda a les 8 al Mercat Municipal amb tapes típiques irlandeses, o sigui que qui no sàpiga anglès almenys pot menjar.
I tant.
Després, aprofitant el bon temps que està fent, podem fer diverses rutes pel territori, com la ruta que ens ha proposat Amado per l'Ampolla, o una ruta amb bici o amb cotxe pels pobles de la Ribera d'Ebre, aprofitant aquesta floració dels arbres fruiters que parlàvem fa una estona amb Mònica Sabater. I si teniu ganes d'anar a fer un mos fora de casa, podeu anar a Deltebre, que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de la Tellerina, o a la Serra d'Armós el proper diumenge per anar a la festa de la Clotxa. Aquest plat tradicional dels pagesos de la Ribera d'Ebre, fet d'una sardina molt salada, tomàquet, ceba i all.
Molt bé. Doncs ja fa una estona en parlàvem. Doncs,
exactament.
Que vagi bé, Judit. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
A reveure. I anem cap a la zona de la Costa Daurada. Daniel, què hi podem fer?
Què vols començar, per la part de menjar o per la part de fer activitats?
Va, fem la d'activitats i després la de menjar, va.
Vinga, va, activitats. Per començar, cremem molt. Dissabte a la tarda a Salou hi ha la mitja marató, tant en versió per als més petits, més reduïda, com, evidentment, per als adults. I, a més, enguany novetat, perquè aquells que no siguin habituals a córrer, doncs tenen una caminada pel camí de ronda de Salou. Abans del matí, al riu Francolí, a la llera del riu Francolí a Tarragona, es farà una plantada popular amb més de 1.500 plantes de 6 espècies autòctones diferents del bosc de Ribera. I per cert, durant tot aquest cap de setmana, festa major d'hivern a Miami, platja en honor a Sant Josep, podeu passar-vos al llarg d'avui, demà, diumenge, perquè hi ha moltíssimes activitats que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. I ara la part gastronòmica.
Vinga.
Diumenge al matí a les 11, a partir de les 11, a la plaça del Pòsit de Cambrils, tas de paelles encarxofades en el mar d'aquestes jornades de la carxofa, on hi participen 32 restaurants, i aquest és l'últim cap de setmana per gaudir de la Tot s'hi val, la ruta de tapes de l'Ametlla de Mar, amb tapa i beguda per 3 euros.
Doncs hem acabat menjant a l'Ametlla de Mar. Isabel González, què podem fer a la zona central
doncs
del país?
Doncs comencem bevent a Barcelona. Bé. En aquest cas, el que podem fer des d'avui fins aquest diumenge, el Barcelona Beer Festival, que ha donat el tret de sortida aquesta tarda i que reuneix més de 650 cerveses diferents, tipus de cerveses artesanes. 8 euros l'entrada per un dia, 10 euros l'entrada per 3 dies. Per tant, bé, que cadascú esculli. Es fa a la Farga de l'Hospitalet, en aquest cas, per tant, una bona proposta per gaudir de la cervesa artesana. Demà dissabte, una activitat més cultural, assistir a una nova sessió de Petites Històries Grans Dones, Museus amb Ulls de Dones, que fan al Museu Marítim de Barcelona. Mm. En aquest cas, la sessió està dedicada a l'estibadora Irene Bascós i l'armadora Cristina Caparrós. Això serà demà dissabte. L'activitat és gratuïta. I acabem amb una altra activitat, en aquest cas de diumenge. Si en Daniel ens parlava de la festa major d'hivern, doncs us porto la festa de la primavera.
Molt
en
bé.
Aquest cas, el Museu Frederic Marès, que ho fa per celebrar el seu 70è aniversari, amb cercavila de gegants, concerts amb cobla catalana dels Sons Essencials, i evidentment faran una jornada de portes obertes al museu.
Que maca la primavera. Portes les millors propostes, diuen, per aquí. La de la cervesa ha tingut molt èxit.
Ja claro.
Claro. Vinga.
Vinga, va, concurs.
Vinga, va, concurs. Escolta'm, Daniel, recordem que posàvem el sac, va.
Preguntàvem quina és la vila marinera més bonica de Catalunya. És igual quina, l'important, el qui guanyi ara mateix s'emporta un
molta
menú gastronòmic de temporada al restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar. Vinga, va.
Molt bé, quin número?
L'afortunat és el número, espera't, 36.
Helena Rosés.
Bravo! Atenció, Helena Rosés, que...
Que per cert ha dit que de què és. Molt bé, Helena.
Helena, bravo.
Amb criteri.
Sí, senyor.
Amb criteri, sí, senyor.
Mira que
contenta que guanyi.
Ah, sí?
Sí, tant.
I tant que sí.
Tornem dilluns.
El Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.